Volem saludar ja a l'Eduard Ropsi, director general d'Habitatge. No el volem fer esperar més. Molt bon dia, senyor Ropsi.
Hola, molt bon dia.
Volem parlar d'això de les expropiacions, que no són tal, o sigui, ara ho explicarem, ara ho matitzarem. La llei d'habitatge balear preveu la cessió obligatòria de pisos buits i pagarà una compensació d'1,8 milions d'euros per incorporar-los al parc de lloguer social. S'ha assignat l'expropiació de moment de 56 habitatges, propietat de grans tenidors, que s'incorporaran durant 7 anys, 7, al parc d'habitatge social que gestiona l'Institut Balear d'Habitatge, 27 de les quals són a Mallorca, 23 a Menorca i 6 a Eivissa. Senyor Ropsi, per què s'arriba aquesta decisió?
Bé, era una de les mesures que s'han incorporat a la llei d'habitatge aprovada l'any 2018 i que té un sentit molt clar. És a dir, d'una banda ens permet créixer en quant a part de lloguer amb un mecanisme nou, no? Però la part més important probablement d'aquesta norma és la part que no s'expropia, és a dir, l'efecte dissuasori que té pels grans tenidors que en aquests moments mantenen habitatges tancats. El mecanisme ja està en marxa i, per tant, sí que s'està comprovant com els grans tenidors afectats i altres, vist com va la cosa, s'estan mobilitzant per acabar de rehabilitar els pisos que tenen i llogar-los o vendre-los a particulars, que és del que es tracta, no? L'objectiu de la norma no són aquests 56 pisos, sinó tots els altres pisos que poden estar tancats ja en aquests moments, buits, i que són de grans tenidors.
I d'això en teniu alguna constància, que els grans tenidors hagin vist les orelles al llop?
Sí, està clar. Des del moment en què es van començar a visitar aquests pisos, en total, la primera selecció, s'havien seleccionat de registre 80 pisos. En el moment que entraven els nostres inspectors en els pisos i que la persona que representava la propietat obria la porta, entraven juntament amb els nostres inspectors i els arquitectes que fan les valoracions, entraven també artistes d'obra per veure què s'havia de fer i acabar les obres per vendre o llogar de forma immediata, no? Per tant, sí que és una tònica i hem vist que altres pisos que no estaven dins del llistat de pisos a expropiar també s'estaven activant, no? Promocions que havien quedat aturades des de feia temps, ara els bancs reprenen aquest interès per acabar-les i treure-les en el mercat.
Funciona de la següent manera. L'administració paga 1,8 milions d'euros de compensació als propietaris, uns 390 euros mensuals per pis. Quan els llogarà l'Institut d'Habitatge, de l'Institut Balear d'Habitatge del Govern Balear, quan els cobrarà els inquilins, els llogaters?
Sí, el que es va firmar a principis de març va ser l'ordre d'inici de l'expedient d'expropiació. En aquest moment encara no ha acabat la primera fase, que és la presentació d'al·legacions per part dels afectats. Una vegada presentades aquestes al·legacions s'hauran de resoldre i després hi ha una sèrie de passes administratives que culminen amb l'entrada dins dels pisos per part de l'administració. En el moment en què tinguem, és a dir, que tinguem la possessió d'aquests pisos, el DIVAVI et adjudicarà de forma immediata en els programes oportuns que té en marxa. No? Però sí que és cert que com aquí depenem molt de l'activitat dels propis grans tenidors en la defensa dels seus interessos, no podem donar una data concreta. Jo vull pensar que ho tindrem tot en marxa dins d'enguany.
Però més enllà de la data, a quins preus sortiran aquests lloguers?
No, els lloguers són amb els termes que aplica actualment l'IBAVI, que són, en qualsevol cas, lloguer social, que això vol dir que en cap cas superarà el 30% dels ingressos de les famílies que hi entrin a viure.
D'acord.
Els preus s'ajusten a la realitat de cada una de les famílies.
De moment s'ha expropiat 56 pisos com a mesura dissuasòria, explicaves, senyor Ropsi, o sigui que d'alguna manera en aquesta mesura pionera tot l'Estat, el govern balear ensenya les urpes, ensenya les ungles i diu als grans tenidors, escolteu, si no poseu aquests pisos al mercat, expropiarem. Teniu la certesa que aquests pisos al mercat sortiran a uns lloguers assequibles per a la població?
Però no entenc.
Sí, aquests pisos que grans tenidors que estan buits, que estan deshabitats, que ara doncs, explica, senyor Ropsi, que els grans tenidors tenen pressa, es comencen a posar les piles per posar al mercat, sortiran a lloguers més o menys assequibles o lloguers a preu de mercat actual que són inassumibles per la majoria de la població?
D'aquesta part no en tinc constància. El que m'ho està arribant més a dia d'avui són comunicacions de firma de contractes d'arres o fins i tot de compravendes ja en quant a pisos que tenim desocupats. En quant a lloguers, n'hem vist uns quants, però no se mos comunica de forma directa es preu, així que no puc confirmar. M'imagino que com els bancs sí que tenen una certa pressa en que tot estigui o llogat o venut, no crec que posin moltes dificultats en quant a preus. És a dir, d'aquí en poden sortir bones opcions, entenc jo, tant a nivell de preus de compra com de preus de lloguer.
I no tenen por de que aquests grans tenidors se'ls venguin doncs, a fons voltors o fons d'especulació, a gent doncs, que vulgui comprar-los per especular o per llogar-los turísticament, etc.
Evidentment, aquesta és una possibilitat, però afortunadament tenim una eina addicional a la cessió d'ús, que és el dret de tanteig i retracte en totes les operacions de compra-venda de pisos i d'aquests pisos desocupats, especialment entre grans tenidors. És a dir, si ara, per exemple, un dels bancs és que li estem expropiant un pis té la tentació de vendre el pis a un fons d'inversió, evidentment, l'expedient expropiatori continuaria endavant igualment, però en el moment que mos comuniqués aquesta intenció de vendre, mos hauria de donar un dret de tanteig, és a dir, la possibilitat de comprar en el mateix preu en el que compraria els fons d'inversió. I, evidentment, si tenim la possibilitat de comprar a un bon preu una propietat que en el cas d'expropiació només podríem disposar d'ella durant 7 anys, probablement sigui més interessant comprar un bon preu que expropiar en aquest sentit, no? I, per tant, ens permetria incorporar aquests habitatges d'una forma permanent en el parc social de l'Ibavi.
Com s'arriba a la conclusió o quin és el determinant que fa que els pisos que s'expropien siguin aquests 56 en concret, aquests 27 a Mallorca, 23 a Menorca i 6 a Eivissa, i no d'altres?
Sí, com comentava abans, la feina arranca amb el llistat d'habitatges que tenim en el registre d'habitatges desocupats de grans tenidors, que té unes xifres que fluctuen, però que darrerament estan bastant estabilitzades entre 300 i 800 habitatges. I el que inclou són tot tipus d'habitatges, no? Per tant, no només pisos, sinó també xalets, cases de camp, una mica de tot. Per fer la nostra part de lloguer social, sí que ens interessen uns habitatges amb unes condicions molt, molt específiques, no? Han de ser semblants en els habitatges de protecció oficial que ja gestiona l'Ibavi en aquest moment. Per tant, han de tenir unes mides raonables que van entre 60 i uns 80 metres quadrats útils, han d'estar en bones condicions, no han de ser pisos que tinguin elements suntuaris, no? Per exemple, un pis a primera línia de mà amb pista de pàdel i piscina, evidentment és un gran habitatge, però no és el tipus d'habitatge que ens interessa tenir gestionades de l'Ibavi perquè ens forçaria a pagar unes indemnitzacions molt més altes i perquè també tindria després unes despeses de manteniment molt més altes, no? Per tant, estem parlant de pisos, el que entenem per pis, amb unes mides raonables i un bon estat. Com ho han fet? A més d'aplicar aquest criteri, ens hem centrat en els llocs on hi ha més necessitat d'habitatge, no? I aquesta necessitat la determinem per les peticions d'habitatge protegit no ateses en aquests moments, no? Però limitat sempre per, diguem, la cantera que tenim, no els pisos efectivament registrats. Per exemple, això és el que justifica que no s'hagi seleccionat dins d'aquest expedient cap pis a Formentera, perquè és que en aquest moment no hi ha cap habitatge inscrit, cap habitatge desocupat en mans de grans tenidors inscrit en el nostre registre.
Això ho han comprovat, li anava a preguntar per Formentera. Parlava, doncs, de que s'han basat doncs, en la necessitat intrínseca a cada territori. A Formentera, l'habitatge, en fi, és el principal problema, la principal preocupació de la majoria de famílies treballadores en aquesta illa. Diu que no hi ha cap, no han trobat cap habitatge buit de grans tenidors a Formentera.
No, és a dir, no hem identificat cap, no se'ns ha comunicat cap per part dels grans tenidors, i en les feines de comprovació que hem fet, fins al moment no hem de trobar res.
Però no, és normal, no?, que el gran tenidor no ho expliqui, que té més de 10 habitatges?
Sí, evidentment, però han de defensar els seus interessos, com és lògic, però s'enfronten a multes molt, molt altes si no ho fan, i el que són els grans tenidors, diguem, institucionals, i quan dic institucionals estic parlant de bancs, de grans immobiliàries, de fons d'inversió, no ens han comunicat en res a Formentera.
I feta la llei no pot ser que hagi fet la trampa, o sigui que aquests grans tenidors, doncs, aquests habitatges buits estiguin a diversos noms, estiguin repartits, diríem, trossejades les propietats, doncs, a diversos noms, un mateix grup familiar, d'un mateix grup empresarial?
Es podria donar el cas, i evidentment el problema és en aquesta situació de detecció, però la llei sí que dona cobertura a aquests possibles esquemes, no? Perquè es parla de que per ser gran tenidor ha de tenir 10 habitatges a l'àmbit de les Illes Balears de forma directa o a través del propi grup empresarial. De fet, tenim identificats grans tenidors que han fet aquest tipus d'actuacions i no han passat per davall del nostre radar. Però sí que és cert això, no? que els grans tenidors que tenim tots en el cap mos han comunicat tots els habitatges que tenen a Balears desocupats d'acord amb els criteris de la llei, i fins al moment no s'ha rebut cap comunicació d'habitatges a Silla de Formentera, i tampoc n'hem identificat quan hem fet les comprovacions a través de registre i del cadastre d'aquests grans tenidors.
Mm. També és veritat que a Formentera hi ha molt d'habitatge, diríem, no donat d'alta, habitatge, doncs, diríem, de caràcter més aviat, diríem, il·legal. Això també ho contemplen.
Clar, però en aquest cas per nosaltres no seria un habitatge en sentit estricte, no? No ens hem trobat encara en la circumstància, però un dels requisits d'aquests habitatges perquè estiguin inscrits és que puguin ser habitats d'acord amb tota la normativa. És a dir, no és imprescindible que tinguin cèdula d'habitabilitat, no? Perquè seria il·lògic. No? Estaríem a no demanar la cèdula d'habitabilitat i ja no ens ho podrien tocar. No és aquest el cas. Però sí que és cert que no ens hem trobat encara en situacions de comunicació o de detecció de propietats que es puguin fer servir com a habitatge, però que formalment no ho siguin.
Mm-hmm. A Menorca, a Ciutadella, en un mateix edifici hi havia 9 dels 23 habitatges que el govern té previst expropiar a Menorca. Són els únics d'una societat de capital menorquí, els 14 restants són propietat d'entitats bancàries. Aquests pisos estan en venda i 4 ja estan emparaulats. Com es resoldrà el cas a Ciutadella?
Bé, vull dir, aquí sí que aquests pisos van ser comunicats de forma prèvia per els anteriors propietaris, de forma continuada, des de l'any 2018. Per tant, la transferència o la venda entre diferents grans tenidors no anul·la la inscripció, i la situació objectiva a dia d'avui és que hi ha una empresa que té 10 o més pisos i que en té desocupats, en té concretament aquests 9 desocupats, i duen desocupats més de 2 anys. Això és el que ens habilita per demanar la seva cessió d'ús a través dels mecanismes propietaris. Evidentment, si d'aquí, en el moment en què s'hagi de fer efectiva l'expropiació, aquests pisos s'han venut i estan en mans de famílies, o s'han llogat i estan en mans de famílies, evidentment el govern no els expropiarà. No? El nostre objectiu nacional és assegurar-nos que els habitatges acabin en mans de famílies, que l'habitatge té una funció social i per això l'hem de defensar des dels poders públics, de forma directa, si no hi ha actuació per part dels grans tenidors amb l'expropiació, o incentivant-hi que, evidentment, siguin ells els que decideixin vendre o llogar.
Estem parlant amb l'Eduard Ropsi, director general d'Habitatge. Estem parlant de les famoses expropiacions. Ja per acabar, senyor Ropsi, està assegut amb la solució que ha trobat el ministre Ábalos a la promesa electoral de posar a sostre els preus dels lloguers, a regular els preus del lloguer a l'Estat? Una demanda que des del govern balear doncs es planteja i se'n fa bandera, i que fins i tot el PSOE local de Formentera doncs diu que és una, del mateix partit en aquest cas que el ministre Ábalos, diu que és una mesura, diríem, bona. Quina és la seva opinió? Està assegut?
Sí, bé, per la nostra part, i ho hem fet formalment des de fa ja uns anys, hem demanat sempre a Madrid aquesta habilitació a través d'una llei estatal per tenir un mecanisme que ens permeti tenir més capacitat d'actuació sobre el mercat a través d'un control de preus. No? És cert que vam explorar la possibilitat de fer-ho des d'una normativa d'àmbit autonòmic, i de moment el resultat d'aquestes consultes és que no ho podem fer. És a dir, no tenim competència perquè estaríem afectant, per exemple, a la llei d'arrendaments urbans, que és normativa bàsica estatal. No? No podem afectar-la de forma directa. A partir d'aquí, pendents una mica del que plantegi el Ministeri, sí que és cert que s'han plantejat, de moment coneixem altres mesures. Per nosaltres, qualsevol mesura que permeti afectar positivament els preus a les illes ens semblarà benvinguda. Sí que és cert que aquesta restricció de preus s'havia plantejat de forma prèvia i era una petició nostra, i de fet des de Balears havien anat una mica més enllà i no parlaven tant d'una eina de control o de limitació de contractes ja en vigor, sinó sobretot de la situació que es donava quan s'havia de renegociar un contracte perquè havia acabat i s'encadenava amb un segon, no? Que era on detectaven que hi havia més increments. Aquesta és l'eina que mos agradaria tenir, però que evidentment estem en mans de Madrid. El mecanisme fiscal mos sembla interessant, evidentment, i qualsevol altra mesura que mos posin en el nostre abast que permeti que els preus dels habitatges, especialment en règim de lloguer, es controlin o fins i tot baixin una mica, serà més que benvinguda per la nostra part.
Moltíssimes gràcies, senyor Ropsi, per acompanyar-nos aquest matí. Molt bon dia.
Bon dia, gràcies.